la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un nou dissabte a la veu dels animals i la natura. En primer lloc, com sempre fem, us resumim els principals continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el sabies què, la galeria dels experts, una càpsula de conscienciació dels pastors, la defensa de la terra, els hàbitats i els animals, fets i amistats destacables amb els animals i l'entrevista. Avui amb el Sergi García de Galantus, una entitat gironina dedicada a l'estudi i la divulgació del medi ambient. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Maria Sierra, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Dotzena temporada de La veu dels animals i la natura, programa d'ONG ADA, l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals, aquí a Radio Estel. Comencem amb les notícies. Les càmeres proven com es roba el gos Lucky a Nevada, però ningú no aclareix la seva recuperació. Els Mossos d'Esquadra van detenir la setmana passada a Banyoles a un home i van denunciar penalment a un policia d'aquest municipi per la seva presumpta relació amb el robatori d'en Lucky, un gos border collie a Navata, a la comarca de l'Alt Empordà. El jutjat de Figueres va requerir també la presència d'una tercera persona que igualment fou denunciada penalment. Una història que remunta al novembre, quan les càmeres de videovigilància instal·lades dins del pati de la casa on vivia en Lucky van enregistrar com arribava una furgoneta amb dos homes. Un d'ells anava encaputxat. Es va apropar cap a la tanca de la casa, va estirar el gos pel coll i el va situar molt veloçment a dins del vehicle. Els agents van acabar localitzant la furgoneta i van poder identificar-ne el conductor. A l'interior del vehicle van trobar la xapa identificativa i els rastres del pèl del gos. La investigació va evidenciar que aquests dos homes, que van emportar-se el Lucky, haurien estat induïts, presumptament, per un tercer que els ho hauria encarregat. Els Mossos veuen probable que darrere de tot plegat hi pugui haver algun conflicte entre els veïns, originat per la presència de l'animal. Cap dels implicats, fins al moment, no ha aclarit què se n'ha fet, finalment, del gos robat. Ara, doncs, la prioritat és la de mirar de trobar-lo, malgrat que ningú assegura que ho puguin aconseguir. Tant de bo i, finalment, puguin trobar-lo i retornar-lo a casa seva. Més coses. La plataforma No és mi cultura sobrepassa amb 700.000 signatures la ILP que sol·licita deixar de denominar la tauromàquia Patrimoni Cultural Espanya. Aquest dilluns, 17 de febrer, la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular No és mi cultura ha fet entrega de les més de 700.000 signatures recollides al Congrés dels Diputats de Madrid. Aquesta iniciativa vol que es derogui la llei 18/2013 que declara la tauromàquia com a patrimoni cultural a Espanya, un edicte que limita la capacitat de les comunitats autònomes i els municipis per prohibir o per regular els espectacles taurins. Aquesta plataforma ha comptat amb el suport de més de 200 entitats animalistes, entre les quals també l'ADA, associacions ecologistes, culturals i voluntaris de moltes parts de l'Estat que hi han col·laborat per aconseguir superar, en el termini de 9 mesos establert, les 500.000 signatures necessàries perquè es pugui obrir un debat al Congrés dels Diputats. Segons dades d'aquesta comissió promotora, Catalunya ha estat on s'han recollit més signatures, en concret 155.774. L'han seguit altres autonomies com el País Valencià, amb 119.578, i en tercer lloc la Comunitat de Madrid, amb 102.857. La Rioja, Navarra i Astúries també n'han recollit força. Aquest gruix de signatures és la resposta de la ciutadania per sol·licitar un canvi legislatiu que posi fi a la protecció que tenen tots els espectacles taurins. L'ADA porta dient fa anys i panys que la tauromàquia i els shows basats en la provocació del patiment, dolor i mort d'un ésser viu formen part de costums arcaics que en una societat moderna i avançada no tenen cabuda ni menys justificació. Seguirem i, evidentment, informarem del que es produeixi en la resolució d'aquesta iniciativa legislativa popular. I vergonyosa tala d'arbres al riu Segre. La tala massiva de més de 4 quilòmetres d'arbres a la llera del riu Segre, entre els municipis de l'As i de la Seu d'Urgell, ha provocat la indignació d'entitats ambientalistes i de veïns. El govern municipal sosté que l'actuació, que no s'havia fet en 13 anys, era del tot imprescindible per reduir els possibles danys en cas de crescudes del riu. D'altra banda, alguns agents forestals i ornitòlegs assenyalen que amb la tala d'aquests arbres de gran valor ecològic s'ha induït una destrossa que pot tenir conseqüències, potser ja irreversibles, en un espai natural que és dels més rics de la comarca en biodiversitat. Adverteixen del perill d'haver pres aquesta mesura, perquè lluny de ser un obstacle, les espècies vegetals de la ribera contribueixen a protegir les vores del riu i a regular-hi el pas de l'aigua. Algunes fonts del consistori asseguren que aquesta intervenció tenia els permisos tant de l'Agència Catalana de l'Aigua com de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. I afegeixen que no ha comportat cap cost, perquè l'empresa encarregada d'efectuar aquesta tala s'ha emportat tota la fusta a canvi del seu servei. Els partits de l'oposició han presentat una moció en el ple de l'Ajuntament per exigir una revisió de la política sobre la neteja de boscos que són el llindar dels rius. De seguir amb aquests criteris, la companyia taladora pot estar ben preparada per continuar amb la desfeta. Les crítiques s'han incrementat amb la mobilització de la comunitat educativa i dels grups ecologistes, que han iniciat una recollida de signatures online. Demanen al consistori de suspendre les futures actuacions devastadores i també de dur a terme una avaluació ambiental objectiva per determinar l'impacte real i seguir aquells criteris tècnics que s'indiquin als informes. Només d'aquesta manera es podrà preservar bé un patrimoni ecològic que, segons els defensors, té un gran valor. Sobre aquesta petició en podreu trobar més informació via internet, cercant amb les següents paraules. Manifest en contra de la tala massiva al riu Segre. Manifest en contra de la tala massiva al riu Segre.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que l'ancestre comú de les aus i els cocodrils va ser els dinosaures i que les aus tenien dents que van perdre fa més de 100 milions d'anys? Aquestes són les conclusions de l'anàlisi genètic més important dut a terme fins ara, en el que han participat 200 científics i 80 institucions de 20 països, amb els que també ha participat el Centre de Regulació Genòmica de Barcelona. Entre les 48 espècies investigades hi figuren, entre d'altres, mamífers, ànecs, falcons, ibis, corbs, ocells, àligues, incloent-hi també altres animals com els cocodrils. Segons les evidències de la investigació, els dinosaures, que van sobreviure a l'extinció que es va produir fa 66 milions d'anys, van aconseguir perpetuar-se, adaptant-se, evolucionant i diversificant-se fins a arribar a transformar-se en les diferents aus que representen el 95% de les espècies conegudes actualment. El seu avantpassat comú van ser els dinosaures teròpodes, que caminaven sobre dues potes, eren carnívors i tenien dents que posteriorment van ser substituïdes pel desenvolupament del bec. Un altre dels aspectes significatius que ha posat de relleu els resultats d'aquest important estudi, que ha tingut una durada de 4 anys, ha estat el contrast entre la ràpida evolució i la diversificació experimentada en les aus i la permanent estabilitat i escassa transformació que han patit els cocodrils, mantenint-se de forma molt semblant a fa milions d'anys.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Esther Villar, veterinària. Si en el pèl del gos es produeix molta caspa, cal portar-lo al veterinari? Què pot tenir?
Sí, sí. Si hi ha molta caspa, pot ser indicació d'alguna patologia. Sí que hi ha races, com el cocker o el doberman, que tenen una caspa específica, però millor que el veterinari us digui si és la normal en aquell cocker o en aquell doberman. I en animalets joves existeix la caspa mòbil produïda per un àcar en la pell que aixeca tota la part queratítica de la pell i fa una caspa molt exagerada. Això necessita un tractament, o sinó, inclús us pot afectar a vosaltres. I llavors ja ens queden les parts de patologies internes, com ara la diabetes, que pot provocar caspa externa exagerada, o problemes dèrmics que s'han de diagnosticar. Sí, quan tingueu massa caspa o us sembla massa caspa en el vostre gos, sempre és millor un bon protocol diagnòstic i diferenciar si pot tenir alguna cosa local o és intern.
I fins aquí la Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Bremen, de Sabadell. Més informació al 93 723 65 91 o al Facebook buscant Bremen Veterinària.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Amigues, animalons i amics, estic avergonyit de no haver recordat fins ara qui fou el primer músic de jazz de Catalunya i d'Espanya. No ho he fet perquè no disposo aquí del temps suficient com mereixia el Tete Montoliu, aquest jazzístic català indiscutible del segle passat. Nasqué l'any 1933, era invident de naixement d'una família amb vocació musical. Estudià el piano en el Conservatori de Barcelona i començà tocant el piano també amb una orquestra veneçolana que estava a Barcelona. El Tete, així li deiem tots, tenia una facultat innata pel jazz, tant interpretant com component. La interpretació del Tete, a més, tenia un estil propi que el definia. Ben aviat, per la seva genialitat, li va ser conegut a Europa i als Estats Units. Va ser el Lionel Hampton, me refereixo als Estats Units, qui el va convidar a gravar un disc amb ell i això li va servir per relacionar-se amb altres músics famosos d'aquell temps. Ara escoltareu el Tete al piano i, i la seva música.
Thank you.
Som de nou aquí a la veu dels animals i la natura, a Ràdio Estel, temps per l'entrevista. Avui volem parlar especialment d'una temàtica que afecta també a moltes espècies silvestres, algunes fins i tot en perill d'extinció. Estem parlant dels raticides, en concret dels raticides anticoagulants que s'administren i que poden danyar també altres espècies de fauna. Per parlar de tot això, parlarem amb en Sergi García. Sergi, en primer lloc, bon dia.
Bon dia.
El Sergi és ambientòleg, llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat de Girona i també en Filologia Hispànica, membre de Galantus. Galantus Natura, una entitat dedicada a l'estudi i divulgació del medi ambient, nascuda el 1995, bé, constituïda el 1999 i amb seu a Salrà. Abans de parlar del raticida, Sergi, fa temps que treballes a Galantus. Explica'ns una mica també la teva trajectòria.
Bueno, la meva trajectòria s'inicia precisament en qüestions relacionades amb el medi ambient. S'inicia a Girona, on es va crear Galantus, no? I des de llavors doncs, hem fet moltes activitats relacionades amb el medi ambient i amb la gestió i amb la divulgació, no? Cursos, i després vam fer projectes de gestió, d'introducció, de conservació, etcètera, no? I és una trajectòria llarga en defensa del medi ambient i dels ecosistemes.
Podeu seguir totes les seves activitats també a través del web galantus.com, amb campanyes, amb projectes, seguiments de poblacions, per exemple, d'eriçó, anellament d'aus, mm-hmm. gestió d'espècies protegides, i una de les bases mm-hmm. i dels puntals, Sergi, com apuntaves, potser és aquesta, no? També l'educació ambiental i l'assessorament.
Sí. Sí, sí, sí. Són qüestions importants. Sempre hem de tenir les societats avançades, no? Han de tenir sempre referències relacionades amb la ciència, no? I amb el coneixement, perquè si no no es poden fer moltes coses, no es farien, no? El progrés una miqueta ben entès s'ha de fonamentar en el coneixement científic, no? I això és una cosa inapel·lable, és una cosa irrefutable.
El Galantus, per cert, és un gènere de plantes amb flor, els lliris, que diem, i de fet és un dels lliris, úniques espècies aquí, també el lliri de neu, l'única a l'Europa Occidental, d'aquí el nom d'aquesta
sí.
entitat també, no? Una curiositat.
Sí, d'aquí. Sí, sí. Bueno, sí, és una flor, és una espècie que és la primera que floreix a l'any, no? Quasi moltes vegades floreix entre la neu, d'aquí el nom científic, no? Galantus nivalis, no? I és la primera flor de l'any, no? I aquesta combinació d'una flor, no?, que simbolitza la primavera i la fredor de l'hivern, no?, que simbolitza moltes vegades tot el contrari, però per nosaltres també és una estació indispensable, no?, que faci fred també és necessari.
Mm-hmm. Com sempre, posem també de relleu doncs, aquesta tasca important. N'hem parlat altres vegades, la que fa Galantus Natura, que podeu també seguir. Però avui parlem dels raticides, en concret d'aquests raticides anticoagulants, perquè darrerament, i en els últims anys especialment, s'ha posat més focus aquí, de que aquestes substàncies que s'usen a vegades per controlar aquestes poblacions excessives de rosegadors en certes instal·lacions, doncs també poden danyar altres espècies. Explica'ns una mica, i per començar, Sergi, la tasca o el que heu pogut constatar vosaltres també des de Galantus.
Bueno, efectivament, un sistema per controlar la població en excés de rosegadors és l'utilització d'aquestes substàncies, que són formulats que produeixen els animals que la consumeixen doncs, unes hemorràgies internes que els condueixen a la mort. Aquestes substàncies que s'apliquen per controlar rosegadors, però el que succeeix és que són substàncies aquestes, els rodenticides anticoagulants, substàncies que s'acumulen. S'acumulen i, per tant, si un depredador menja, per exemple, un ratolí, una rata, que ha menjat això, que ha mort d'això i que té en el seu organisme altes concentracions d'aquesta substància, també mor. I per tant, es donen intoxicacions secundàries i fins i tot terciàries. O sigui, un depredador o un altre consumidor que consumeix un animal que al mateix temps ha consumit un altre animal que ha mort per rodenticida. Per tant, s'introdueix en les cadenes tròfiques amb unes conseqüències que encara no estan del tot avaluades, no? No coneixem ben bé la magnitud de la tragèdia. El que sí que es pot dir, jo, personalment, nosaltres, El que hem pogut portar a analitzar algun eriçó, algun amarús, que són animals que sí que es contaminen, no?, per aquesta substància, i han donat positiu, no? I, per tant, això indicaria, bueno, que, i a més, hi ha molts estudis que ho demostren, no?, que aquestes substàncies arriben a animals que molts dels quals, com has dit tu al principi, a l'entrada, són espècies protegides, espècies en perill d'extinció. És que arriba, no ens podem imaginar on pot arribar. Hi ha estudis que diuen que hi ha llops, a Itàlia i en molts llocs, que estan, fins i tot tenen concentracions, determinades concentracions de l'anticoagulant. O sigui, ha arribat a molts llocs de la cadena tròfica.
Un problema, per
tant,
és
un tema...
Però és important, un tema important, com deies, per situar una mica la gent, és a dir, de raticides hi ha diversos tipus. Hi ha aquests que diem anticoagulants, que ara potser definirem una mica més, que en concret o per ser més especialitzats inhibeixen els enzims que permeten a l'organisme d'assimilar la vitamina K i, per tant, el que fa és que impedeixin també aquest sistema fonamental de coagulació de la sang i provoquin hemorràgies, entre altres coses.
Exactament.
Hi ha també els fosfurs metàl·lics o els calciferols, que de fet el que fan és calcificar, formar cristalls també teixits i organismes. Però ara parlem d'aquests anticoagulants perquè són dels més utilitzats, de fet van estar prohibits, s'han tornat a investigar i se n'han tret de segona i tercera generació, no? I bé, tot això ha afectat. Ens parlaves tu, Sergi, en concret, que vosaltres heu constatat aquesta presència o aquesta mort també afectació amb eriçons i amb altres espècies.
Sí. Bueno, nosaltres i molta gent, vull dir, que no és un secret, no és una cosa, se sap que arriba, hi ha molts estudis que ho indiquen, que arriba a molts animals que no són objectiu del tractament, no? Clar, sí. Aquí la qüestió és més enllà de la pròpia substància, que és molt perjudicial, és el fet de com s'utilitza, no? I moltes vegades hi ha empreses que no tenen, no segueixen els protocols estrictament necessaris per evitar que això passi i, bueno, hi ha una relaxació i s'aplica a llocs que no s'haurien d'aplicar aquestes substàncies. Per exemple, els exteriors, tot i que hi ha una reglamentació clara, hi ha molta confusió i a la praxis, pel que jo sé i veig, la praxis moltes vegades no és adequada. I per això poden arribar a llocs que no hauria d'arribar aquesta substància, no? I això és el problema, fonamental. Clar, per evitar tot això, el millor seria que no s'utilitzessin, que es prohibeixin, que existeixin d'utilitzar i que utilitzessin altres alternatives que existeixen al mercat, ¿vale? És el colicarciferol, que sembla que has mencionat, que és una substància que causa també... serveix pel mateix, però no produeix, no se sap que produeixi, s'han fet estudis i demostren que no es produeix intoxicacions secundàries. Per tant, una rata o ratolí que menja aquesta substància, que dic jo, vale? Aquesta rata o ratolí se la menja un gamarú, se la menja una òliba o un duc i no li passa res. En canvi, amb els anticoagulants, que és el que normalment s'utilitza actualment, si un duc que és una espècie protegida i en molts llocs molt escassa, que és... menja una rata que ha menjat un anticoagulant, acaba patint i acaba morint. I realment és el que passa. Per exemple, el duc està molt afectat, però hi ha altres animals, l'eriçó mateix també. I per tant, això hem d'intentar evitar de totes que això passi, no? I la nostra tasca, humilment, no?, la que fem nosaltres, intentar canviar això, intentar que les administracions prenguin més protagonisme en aquest control i que s'intenti anar retirant d'alguna manera primer l'ús mal ús i després la pròpia substància, no?, que es substitueix per una altra.
Parlem al final de substàncies que tampoc és desitjable, que maten animals al final, però bé, que de vegades doncs, serveix per controlar, diguem, amb aquest eufemisme, no? Doncs certes poblacions que poden ser perjudicials, que fins i tot poden dur doncs, malalties. Estem parlant dels rosegadors. Però la clau, com deies tu, en aquests anticoagulants, és potser que la seva aplicació fa que aquests animals al final es deshidratin, també vulguin fugir de la instal·lació per buscar aigua, per buscar el que sigui, no? I que traspassin més, és a dir, al final és això, no?
Sí, clar, clar. Jo el que s'hauria de fer esment i subratllar és el fet que és possible, que moltes vegades també s'utilitza aquests rodentis anticoagulants en situacions en què no caldria, no? Molta gent, quan es veu una rata, salta l'alarma i és un animal tan denostat i tan assenyalat, no?, la rata, com si fos l'enemic número 1. I de vegades hauríem d'intentar no crear alarma, eh, per la presència d'un rosegador. Home, si hi ha una incidència, si es comprova que pot tenir conseqüències negatives per la salut humana, doncs sí, però de vegades no, sempre es veu una rata i ja es desferma tot un protocol de control i de, que potser no caldria anar matant tants animals. Intentar no utilitzar a mida del possible aquestes substàncies, reduir molt l'utilització i només en els casos restrictament necessaris, seguint uns protocols concrets, no? Potser una reformació, no? Reformar i formar més als professionals, no? Fer-los més competents en aquest sentit, no? Diferenciar espècies, perquè moltes vegades s'utilitza perquè es veu un rosegador, igual és un rosegador que no és objectiu, per exemple, és un rosegador salvatge. Es veu un ratolí i pot ser un ratolí que no sigui el domèstic o el ratus o la rata comuna, sinó que sigui un ratolí propi de la fauna salvatge pròpia del lloc. I també s'utilitza, a més es tracta, no? S'ha d'intentar moderar, racionalitzar aquest ús, però en definitiva és intentar retirar dels medis exteriors, de l'exterior, aquesta substància que s'ha comprovat que, bueno, que enverina i mata.
És important això que dius, que tampoc de vegades cal matar i cal aplicar. Ara anirem a les solucions. Us recordo abans que som a la Veu dels Animals i la Natura, aquí a Ràdio Estel, que parlem amb el Sergi García, que és ambientòleg, membre de Galantus Natura, una entitat fundada a Girona el 1999. Estem parlant de l'afectació que té l'aplicació de reticides, en aquest cas, reticides, més concretament anticoagulants, al medi ambient, per altres espècies, no només per les espècies que en teoria són objectiu. I apuntàvem aquests estudis previs, apuntaves tu també, Sergi, a la desaparició del duc, una cosa constatada des dels anys 90 pels vostres col·legues del grup de naturalistes de Girona, per exemple, que van fer diferents estudis i van veure que, tot intentar recuperar aquesta espècie, després, quan s'analitzaven els cadàvers de la mortalitat d'aquesta espècie del duc, es trobaven amb gairebé una majoria, 2 de cada 3, dins seus reticides anticoagulants. Per tant, aquesta afectació estem parlant que és molt important.
Molt important. Sí, és així. Clar, el que no sabem és que s'han fet més estudis, però són molt costosos i de molta envergadura, no és fàcil, és avaluar la magnitud de la tragèdia. Què està passant realment? Quin impacte té en real? No? És difícil d'avaluar això, és complicat. Però el que sí que se sap és indubtable que aquesta substància que va adreçada a rates i ratolins domèstics, a ratos, ratonovèrgicos i mus domèsticos, o sigui, els ratolins i les rates, que usualment ocupen habitatges humans, aquesta substància va adreçada només a aquests animals, ¿vale? Però es troba a altres animals, i això és el que no es pot permetre. No pot arribar a altres animals, a més està prohibit, no? està reglamentat, no pot passar. Per tant, s'han de fer prendre les mesures necessàries i imprescindibles perquè això no passi. I això és el que s'ha de treballar. Ja sigui canviant el producte per un altre, que no sigui nociu, o bé extremant molt els protocols d'aplicació. No fer-ho així generalment, no fer-ho com si ja ara toca fer-ho, vinga, posem verí a tot arreu. No, perquè de vegades no cal fer això, no cal. Igual extremant les mesures sanitàries, controlar els accessos, controles l'exploració de ratolins i rates. No cal tirar el primer recurs al verí. No, això ha de canviar. Ha de canviar radicalment.
Fins ara hem parlat d'aquests estudis de control, més aviat també del grup de naturalistes de Girona i d'altres entitats, sobretot en granges Osona, industrials, també. A Osona, per la comarca d'Osona, a Roda de Ter, per exemple. No sé si vosaltres també heu fet més a banda d'aquests anàlisis concrets en animals, no sé si heu pogut fer alguna indagació en aquest sentit.
No. Nosaltres no hem treballat en aquest àmbit, nosaltres hem treballat més aviat en l'àmbit que es pertoca una miqueta més, que és l'àmbit de la biodiversitat urbana, del centre. Per exemple, nosaltres vam assessorar a l'àrea metropolitana de Barcelona, a l'AMB, que gestiona uns 54 parcs metropolitans de l'àrea de Barcelona, vam assessorar en aquest sentit, no? I és admirable, no?, la reacció d'aquesta administració, que va dir, sí, doncs ho canviem. I van retirar tots els rodenticides que s'utilitzaven normalment als parcs per controlar el procés de rosegadors, els van canviar per rodenticides no anticoagulants, o sigui, rodenticides que no causen mortalitats a terceres espècies, no? Per tant, això és un canvi importantíssim que s'ha fet als parcs de l'àrea metropolitana de Barcelona, o sigui, on no s'aplica ja rodenticides anticoagulants. I, bueno, en aquests parcs, bueno, van començant... Ja et dic que és difícil veure tant l'impacte com els efectes positius de la retirada, però jo el que veig en aquests parcs, per exemple, és que van apareixent amb més freqüència serps, van apareixent eriçons, van apareixent llangardaixos, que tots aquests animals segurament tenen un efecte, tenen unes conseqüències negatives en l'ús de rodenticides anticoagulants. I, bueno, la retirada fa que vagin apareixent aquestes espècies, no es pot vincular directament, no es pot dir, hosti, gràcies a això, però sí que és veritat que pot ajudar. Aquestes coses ajuden i posen un granet de sorra més en configurar uns espais més saludables pels animals, però també per nosaltres.
Uns productes que per cert, també afecten i molt a les espècies d'animals domèstics, a gossos o a gats, que, per exemple, també. S'ha comprovat que és una de les principals causes de mortalitat de certs animals domèstics, en aquest cas, no?, per furgar aquest tipus de substàncies que es poden trobar en els parcs. De moment, però, bueno, i clar, com deies, clar, una victòria, com a mínim, a l'àrea metropolitana de Barcelona, que
sí,
ha canviat aquest...
Això s'ha de subratllar, sí, Així s'ha fet. Això s'ha fet així, es va canviar i es va aconseguir fer aquest canvi, i jo crec que és importantíssim. Jo crec que és importantíssim haver fet aquest canvi tan substancial. La veritat és que, bueno, costa de fer, costa que aquestes coses es facin cas i s'actuï en conseqüència. Per tant, hem d'agrair, no?, aquesta disposició.
I, Sergi, per exemple, en entorns més rurals o en altres instal·lacions, parlaves d'aquestes alternatives, que potser de vegades no és necessari matar tots els animals. Quines alternatives hi ha? És a dir, hem de confiar més també en els depredadors naturals d'aquestes espècies, potser?
Clar, clar. Tu penses que això és una... Entrem en un cercle viciós, una situació en què tu utilitzes molts verins i mates les espècies que tu vols eliminar perquè són nocives, però també, de retruc, mata les espècies que et poden beneficiar. I, per tant, que hem de convertir en un cercle virtuós. Un cercle virtuós en el sentit de que has intentat no utilitzar aquestes substàncies nocives, que són generalment nocives per tothom, amb altres substàncies i amb altres mètodes de control de plagues i de problemes relacionats amb la presència de certs animals, amb altres animals, o sigui, que la natura mateixa t'ajudi. És una miqueta, s'ha de buscar aquest equilibri perdut, no?, i intentar reemprendre aquesta relació amable amb l'entorn, no? I això és una miqueta el que estem fent una mica de pas a pas, que costa molt, però, bueno, al final jo crec que arribarem a un consens entre l'ésser humà i la natura, no?, a un retrobament, no?, una conciliació, diríem.
Això és el que esperem i pregonem també nosaltres des d'aquí. Per acabar, només també ho recordem, que la Unió Europea ha estat o està mirant també de prohibir aquestes substàncies que deien aquests raticides anticoagulants, però la decisió es posposa, perquè, de fet, el passat mes de febrer, el 27 de febrer, es va prendre una decisió, número 734, si és que la voleu buscar, on s'esmenta que la prohibició d'aquestes substàncies, que evidentment també tenen darrere doncs uns interessos a nivell empresarial, es posposa fins a finals del 2026, és a dir, fins al dia 1 de 2027 pràcticament, doncs aquesta decisió es posposa. Per tant, això de moment no ajuda, com a mínim a nivell legal.
Sí, clar, tu pensa que hi ha moltes empreses, moltíssimes indústries, no?, que pressionen perquè això no passi, perquè ja et dic que és una substància molt utilitzada, s'utilitzen tones i tones i tones d'aquestes substàncies que d'una manera o l'altra van a parar al medi, d'una manera o d'altra van al medi, no? I realment, com que l'alternativa és molt complex, no? Hi ha molts interessos creuats aquí, però clar, nosaltres el que hem de mirar, nosaltres pel que ens pertoca, és per la sanitat ambiental, que els ecosistemes estiguin sans. I una de les peces importants perquè això passi és que retirin això, i per tant lluitarem en que retirin això. La Comunitat Europea, pues, bueno, haurà de fer les deures i haurà d'intentar, doncs, buscar una alternativa que estigui conforme a la legislació, però que sobretot que no s'impacti al medi. I de moment, el que estem veient fins ara amb els estudis fets és que impacta, i per tant això s'ha de corregir.
S'han de trobar solucions i hem d'arribar, com deies tu, Sergi, també progressivament, més d'hora que tard, en aquesta harmonia entre els animals, les persones i la natura. Esperem que hi arribem. Avui ens ha explicat i ens ha parlat sobre aquesta substància nociva, perjudicial pel medi ambient, els reticides anticoagulants, el Sergi García, ambientòleg de l'entitat Galantus. Sergi, moltíssimes gràcies de nou per intervenir aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Fins una altra.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Estàvem escoltant al piano el Tete Montoliu. Recordem allò que es diu «Dolça Catalunya, pàtria del meu cor, de qui s'allunya?». Doncs el Tete, després d'estar suficientment per l'estranger, va refermar-se a Catalunya, i la seva vida es va desenvolupar quasi sempre entre Barcelona i Terrassa. Recordant també el Jazz Cava, a on es va desenvolupar el jazz, no tan sols a Catalunya, sinó a la resta d'Espanya. Amb això va quedar oblidada la primera cava que es va obrir a Terrassa gràcies a Amics de les Arts, i que recordo jo mateix. Si tenia que baixar fins al fons, doncs era un soterrani. Fou l'any 1960 quan el Tete allí hi va començar a tocar. Després de la primera cava, es va passar a un local molt més digne, cedit per l'Ajuntament de Terrassa, al carrer Gaudí. Des d'aleshores naixia la nova Jazz Cava amb la continuada presència i l'ajut del Tete, i d'aquesta manera es convertia en el bressol més important de jazz a Espanya, incloent-hi el festival que encara ara se celebra cada any. El 6 de març de 1997, el Tete tocava a la nova Jazz Cava per última vegada. I aquell mateix any moria a l'Hospital Clínic de Barcelona per un càncer en el pulmó. Que el cel sigui. A la propera, si Déu vol, com sempre.
els pastors i la defensa de la terra, els hàbitats i els animals.
Un espai promogut per l'ONG ADA per a conèixer alguns exemples i posar en valor aquest model de pagesia pels múltiples beneficis que reporta al seu entorn.
Maria Badia, biòloga, agricultora extensiva, té un ramat d'un centenar de cabres i 40 ovelles a la finca familiar del Ripollès, a Sant Pau de Segúries. Ens explica com l'activitat dels animals gestiona el bosc, evita incendis i enforteix la resiliència davant del canvi climàtic.
Sobretot el ramat de cabres ens ajuden a gestionar la finca i a mantenir tot el que nosaltres obrim. Si tu no tens animals pasturant, recuperes zones i has de tornar a entrar en màquines. Nosaltres ens evitem aquest cas innecessari amb animals, no? Ells fan aquesta feina. Nosaltres els veiem com uns treballadors que ens cuiden tot el que nosaltres hem obert, no? I ho mantenen a ratlla. Nosaltres el que busquem és acabar tenir tot un bosc adavesat, que es diu, on els animals puguin pasturar, el bosc estigui obert. També això evita incendis, el tema és la prevenció d'incendis i el tema també de que el bosc sigui més resilient cap al canvi climàtic que anem, no? Cada cop plourà menys, amb la qual si hi ha menys arbres, aquests arbres seran més resilients, no? I aquesta és la idea. No podem ser tancats a tot arreu i a nosaltres ens interessa que hi hagi certes zones que les pasturin més, no? Una pastura que hem recuperat fa 2 anys, que està rebrotant els arços i tot, que ens interessa que vagin allà i li fotin canya, no? Aleshores, això ho fas dirigint-les i mantinguent-les allà, no? Dient, mengeu aquí. I elles que mengen de tot, buf, de tot. També nosaltres hem vist que és important que els animals surtin del corral amb la panxa plena, per això els complementem sempre amb la nostra herba, inclús ara amb el bon temps sempre els hi posem una mica, perquè hem vist que si els animals surten amb gana van directes al que els hi dona més aliment o més calories i són més quisquilloses i aleshores van buscant el que més els hi pot donar nutricionalment. Si en canvi surten amb la panxa plena, surten molt tranquil·les i mengen de tot. I van picant de tot arreu i mengen de tot. Nosaltres sí que ens hem dirigit molt a mantenir els serrats nets, el que són les puntes, no?, on s'ajunten dues vessants. I, clar, és que l'obertura dels boscos és bàsic. Mantenir el sotabosc a ratlla és bàsic per la prevenció d'incendis. O sigui, l'obertura tant és per recuperar la finca com per la prevenció d'incendis i per tenir boscos més resilients.
Heu escoltat Els pastors i la defensa de la terra, un espai de l'ONG ADA per divulgar els múltiples beneficis que reporta aquest model de pagesia.
Fets i amistats destacables amb els animals. Avui us explicarem l'estornell d'en Mozart. Un dels estornells més famosos ha estat el que va conviure com a animal de companyia amb l'insigne compositor Wolfgang Amadeus Mozart, que el va immortalitzar dedicant-li una de les seves partitures amb el títol de El cant de l'estornell. A l'any 1784, Mozart va quedar fascinat per aquell ocell quan va escoltar com imitava l'estrofa d'un dels seus concerts. Quan l'estornell va morir, després de 3 anys de companyia i afecte, el cèlebre compositor deixava constància de la seva tristor amb un breu poema.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel.
En les darreres dècades, les qüestions ambientals han generat un gran debat públic que ha fet créixer en la societat civil espais de molt compromís i de lliurament generós. La política i l'empresa reaccionen amb lentitud, lluny d'estar a l'alçada dels desafiaments mundials. En aquest sentit, es pot dir que mentre la humanitat del període postindustrial potser serà recordada com una de les més irresponsables de la història, és d'esperar que la humanitat de començaments del segle XXI pugui ser recordada per haver assumit amb generositat les seves greus responsabilitats. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.